Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions. Nil Rodés és santcugatenc, viu a les illes Svalbard des de fa 5 anys. És enginyer en cap del Departament de Geologia del Centre Universitari de les Illes Svalbard, situades a l'Àrtic, en una regió on durant mig any és sempre fosc i l'altre mig sempre es veu el sol. Nil Rodés explica com és el seu dia a dia a la regió habitada més al nord del planeta. Podeu conèixer l'entrevista íntegra d'aquest santcugatenc a cugat.cat. L'ús abusiu del mòbil pot ser símptoma de problemes més profuns. La psicòloga Lara Weinberg ens convida a reflexionar sobre l'ús que fem dels nostres dispositius mòbils. Diu que és un mecanisme que pot evitar afrontar emocions. D'aquesta manera, recomana, en canvi, llegir, cuinar, ballar, pintar o endreçar. Més qüestions, us parlem de la 7a edició de la Transeines, una presentació que es va fer aquest dilluns i precisament aquest dimecres dona el tret de sortida. Serà amb un grup que iniciarà la travessa a Viella i durant un mes recorrerà a peu gairebé una 30a de municipis fins a arribar a Alcanar. Des d'allà, els protagonistes tornaran a Sant Cugat en cotxe. Una iniciativa, recordin, que va néixer l'any 2018 i que ja ha vist caminar una 70a de persones en procés de rehabilitació per tot Catalunya. De fet, un altre dels objectius del projecte és sensibilitzar la població sobre l'addicció, la qual cosa s'aconsegueix amb xerrades d'Àlex Florença i voluntariat per part dels participants. I també és notícia que Robot Robert, el nou projecte musical de dos santcugatencs, Andreu Marquès i Pol Cortés, que han posat en marxa aquesta iniciativa. Segons han explicat els dos artistes de Cugat Mèdia, neix de la passió comuna que comparteixen els dos des de fa molts anys, la música, i això els ha empès a tirar-se, com diuen, a la piscina. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament a Instagram i a les diferents xarxes socials, als butlletins horaris i constantment a cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
Sala cadulla, chachi comulla, bididi badidi bu. Todo se logra con solo decir bididi badidi bu.
Marc.
Aquesta la coneixes o no?
Sí, però això no és òpera. Això és Disney.
Això és Disney? Sí, amb la meva melodiosa veu de tenor a les 9 del matí. Això...
Què és, això?
Això cantava... Home, això cantava la fada de la Ventafocs de Disney.
Ah!
I jo la vaig aprendre en castellà, clar. Jo no,
no la traduïa aleshores. I amb accent sud-americà, eh?
Sí, solo... Cenicienta. Hola,
senyor. I això ho saps des de petit?
Aquesta, és que aquesta a casa meva es cantava molt.
Ah, vale,
sí,
vale, vale.
Sí, hi ha tota una història que aquí no explicaré, però que ens servia per aprendre a fer pipí a l'orinal. Quan eren els bebès a casa meva i sempre s'ha fet així.
Ostres, mira, doncs, però aquesta no és la història. No, has portat,
no.
No és aquesta la raó per la qual has portat aquest tema per començar el programa d'avui.
Ah, no, és que el programa d'avui precisament és de la Ventafocs. I direu, sí, una òpera de Ventafocs. Exacte, doncs molt abans que Disney fes la famosa pel·lícula, Gioachino Rossini, ja va fer la seva adaptació operística d'aquest conte de Charles Perrault, o dels germans Grimm, que també van fer la seva versió. I aquesta òpera em diràs...
Com es diu?
És la Cenerentola. La Cenerentola de Rossini. És que és així com es diu Ventafocs en italià. Això és molt curiós, Jessica, perquè aquest conte té noms ben variats segons l'idioma, no? A veure, ja, en castellà, Cenicienta. Català, Ventafocs. No té res a veure, no? Però és que després, en italià, Cenerentola. En francès, Cendrillon.
Cendrillon.
I en anglès Cinderella. Cinderella. Mm-hmm. La meva preferida és en alemany, que és Aschenputtel. Aschenputtel, ja, que sembla com un insult molt, molt fort, no? O sigui...
Vull dir, quan... Serà insult, sí.
Sí, vas,
no però sé... a més és que ho fas molt bé, tens una fonètica alemanya...
Magnífica.
Sota però... la meva, el punt de vista, que és zero de coneixement alemany, és molt bona, la teva fonètica.
Gràcies, Jessica. Això, quan estàs emprenyat al cotxe i algú et creua i estàs emprenyat, i dius Aschenputtel, i ja està.
Vale, així, doncs m'ho aprenc, m'ho aprenc. Doncs endavant amb la sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala. Hola, Marc.
Hola.
Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa de l'Associació Opera de Sant Cugat del Vallès amb la col·laboració de la Fundació Òpera a Catalunya. També compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. I avui... parlem de Cenerentola, ho he dit bé?
Cenerentola.
Cenerentola.
Molt bé.
Cenerentola.
Molt bé.
I què hem de saber d'aquesta òpera?
Què hem de saber? Bé, que no ho he dit, que no és només Rossini que ha fet òpera amb Cenerentola, amb 90 focs. També hi ha un parell d'òperes més de Jules Massenet, que és el que va fer Werther o Manon, i també Pauline Viardot, que és una compositora, que a vegades també...
recordar. Les dones hem fet alguna cosa, eh?
Pauline Viardot va ser una excel·lent cantant, filla de Manuel García, un tenor... mira, precisament, el tenor sevillà, no crec que sí, andalús, com a mínim, que va estrenar el Barber de Sevilla, de Rossini, l'Otello de Rossini, o sigui que de l'època. Doncs bé, va fer també aquesta, una seva versió en francès, per tant, Cendrillon, tant de Jules Massenet com de Pauline Viardot. Aleshores, si no coneixes la Cenerentola, has de saber que la Cenerentola, o sigui, la bontà in triomfo, perquè en aquesta època moltes vegades posaven dos títols, o sigui, que es diu Ventafocs o el triomf de la bondat, és una òpera bufa, o sigui, còmica, en dos actes, de Gioachino Rossini, amb llibret de Jacopo Ferretti, scusi. I es va estrenar al Teatre Valle de Roma el 25 de gener de 1817, quan Rossini només tenia 24 anyets, però ja acumulava bastants èxits. Ja havia començat des dels 18... havia fet ja 19 òperes. 19.
Uau, sí, és cert que Rossini feia òperes com molt en dues setmanes. Vinga, va, noi,
d'aquí
dues setmanes tens estrena.
De fet, aquesta va ser també un d'aquests casos, eh? Però ja havia triomfat amb Tancredi, Italiana in Algeri, Barbieri di Siviglia, Otello, vull dir que era ja un compositor afermat.
I avui comencem a sentir una miqueta d'aquesta òpera d'avui?
Sí, a veure...
Què ens proposes?
A veure, primer he d'explicar que hi ha alguns canvis de la història, Sí.
Ah, la història, clar, això era una pregunta que tenia jo pendent.
Sí.
Que em diguessis, això no és igual que la de Disney...
Exacte, a veure, hi ha un parell de diferències bastant curioses, perquè això ho hem d'explicar, si no s'entendrà el que escoltarem. Per començar, en comptes de tenir una madrastra dolenta, hi ha un padrastre, és un home.
Ah, això està bé, també.
També està bé, també. Però no era per una qüestió d'igualtat de gènere, ni de... No ho tenia gaire en compte en aquella època. Simplement és perquè Rossini es va trobar que a la companyia d'aquell teatre hi havia més homes i tenia que donar-los feina.
Ah, ostres, clar.
I es va trobar amb això.
Al final, també és un tema de desigualtat de gènere, o sigui, les dones no podien accedir a aquest tipus de treballs de forma fàcil.
Doncs no conec tan bé la història com per saber-te el detall, però sí que és veritat, també Roger Lier així ho explicava, que al final el pare, el padrastre, és Don Magnifico, que és per la veu de baix Buffo, i tampoc tenim fada. Tenim un savi, no hi ha màgia. És un savi que és que ajuda, diguéssim, a Cenerentola, a Angelina, li posen nom, com Angelina Jolie, doncs es diu Angelina, que a anar al ball i donar-li un vestit amb condicions i portar-la fins allà. Sí que hi ha les dues germanes dolentes, això sí. Ah, i tampoc una cosa importantíssima, que no hi és. No hi ha sabata de vidre. ¿Cómo te quedas?
¿Y qué ya?
No hi ha vidre, no, no,
no
perquè...
hi ha vidre per si es feien mal.
No hi ha vidre, no hi ha sabata per un tema moral, d'ensenyar les cuixes anant al teatre. O sigui, la censura va dir que això d'anar a ensenyar els peus i fer striptease de peus no estava ben vist. Així que, saps què van fer?
Clar, es veien massa els peus.
No, clar, veure-li el turmell, per favor, massa sexy. I aleshores van decidir que en comptes de... per evitar la incomoditat també de tot plegat, doncs en comptes d'això, hi ha portat dos braçalets. I un li dona al príncep i diu, i si em trobes ja... Això. O sigui que t'ho porta dos braçalets iguals, que és molt més fàcil de...
És més, sí, no? De trucar. No.
De trucar sí, i de... Clar. Bueno, doncs mira, almenys estaven això de tenir que seure a treure sabates. Però això és, diguéssim, algunes de les diferències. Aleshores, què sentirem? Doncs, bueno, com hem dit, és una òpera bufa. I una diferència, mira, que encara no havíem comentat. Respecte a l'òpera bufa amb l'òpera seriosa, és que a l'òpera bufa, almenys sobretot en l'esplendor de l'òpera bufa, que era sobretot el segle abans, durant el classicisme, i a l'òpera de Nàpols, sobretot l'òpera bufa de Nàpols, és que l'òpera seriosa, que havien els grans divos, en aquella època eren els castrati, abans de Rossini, doncs aquests, clar, arribaven allà, cantaven les seves àries, quedaven com uns reis, no tenien ganes ni d'assajar ni de compartir protagonisme per fer duos, trios i el que se'n diuen números de concertant. En canvi, a l'òpera bufa sí que es prestava això. I aleshores, un dels trets característics de la Cenerentola precisament és la quantitat i la profusió de números de conjunt, que en duos, tercets, quartets, quintets. Ara sentirem un quintet. I això precisament és una de les virtuts de l'òpera bufa, que gràcies a aquesta, diguéssim, bona predisposició, les formes musicals van ser molt més riques i després van triomfar, no?, en contraposició a la cosa encarcarada aquella d'una successió d'àries, i va acabar traspassant a l'òpera seriosa. Anem a sentir aquest quintet que es diu Nel volto statico, que és un moment d'estupor. Que això també és una cosa molt... que passa bastant a les òperes, que es queden amb un pam de nas, no? Així, oh, Dios mío, és per a l'acció, i aquest, oh my God...
doncs està musicat.
Està musicat, i es foten a cantar cadascú per la seva banda, dient, madre mía, què està passant, no? I aleshores... aquest és el moment d'estupor perquè estan, el príncep està buscant, diguéssim, convidant a les noies joves del regne en el palau. I l'Alidoro, el savi aquest, diu que el Don Magnífico té tres filles. No només les dues dolentes, sinó també una tercera. I aquest va i diu que no, davant de l'Angelina, davant de la Ventafocs, i diu que no, que ella és una serventa i que la tercera filla que està en aquell llibre ha mort. No està. És molt cruel. Diu, sí. No existeixes, estàs morta. Hosti, és que tot
aquest és el padrastre dolent.
Dolentíssim, no? Com pots veure, que fa un paper còmic, però molt dolent. Aleshores, anem a sentir aquest quintet cantat per la mezzo Carol García, fent d'Angelina, que és la protagonista, la Ventafocs, el tenor Pablo Martínez, fent de príncep, que aquí té nom, Don Ramiro, mira, li posen un nom, Carles Pachón, que ja el coneixem també, fent de el servent del príncep, que es diu Dandini, Fernando Álvarez, fent de Don Magnífico, el padrastre dolent, i Marc Pujol, que per cert viu aquí a Sant Cugat, aquí tirem cap a casa, fent el savi Alidoro, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, com sempre, dirigits per Daniel Gil de Tejada. En aquest àudio s'ha dit per la Fundació Òpera Catalunya.
Endavant.
Oh.
Marc, i a part de tots aquests canvis que ens has explicat, la història com continua? Continua igual que la que coneixem?
Igual, igual. Hi ha alguna coseta, com per exemple que veurem que el príncep, per anar de casa en casa i veure una miqueta quin és el tarannà real de la gent, doncs es disfressa de servent i s'intercanvia el vestit amb el seu servent real, que és Dandini, el baríton, que es fa passar per príncep. I tothom, mentre tothom li fa la pilota al fals príncep, i pot veure una miqueta de què va tot plegat.
Perquè el príncep és és tenor.
El príncep és tenor, és el tenor, i Angelina, que és la Cenerentola, és mezzo-soprano. Que a vegades diem sempre tenor i soprano, no? Doncs Rossini escriu diverses òperes també amb protagonista mezzo-soprano. Parlant del tenor, ara sentirem precisament un tros de la seva ària, quan ell s'ha quedat totalment extasiat de veure aquesta jove desconeguda en el ball i que marxa a la mitjanit per no ser descoberta.
S'ha enamorat.
Clar, aquí no marxa per màgia, perquè clar, aquí la diguéssim que cap carruatge es converteix de nou en una carbassa, però sí que marxa i ningú sap qui és. I es queda extasiat i només li queda aquest braçalet. I aleshores canta la seva ària de "Juro trobar-la". Aleshores, per fer això, doncs fa un exemple de bel canto pur, que és la profusió d'ornaments i d'agilitats que tant caracteritzen a Rossini. Així que anem a sentir aquest fragment de l'ària del tenor, cantada per Pablo López, Pablo Martínez, perdó, on ha de pujar moltes vegades el temut i espectacular do sobreagut, el anomenat do de pit.
Ah, doncs anem a trobar-lo. A mi si el trobo.
Va, a veure...
Va. N'he trobat dos.
Aquí n'hi ha... Bravo. Sí, i les has trobat molt bé. Eren exactament aquests dos que has dit.
Era fàcil.
Era fàcil. I bé,
jo
no?
Jo crec que sí. Sí, però el que no sé és per què és el do de pit. És d'aquelles coses que ara m'ho he preguntat.
Doncs mira, va bé que em facis aquesta pregunta, perquè precisament el do sobreagut, que és com l'extrem de la veu del tenor, que és la veu més aguda de les veus masculines, doncs aquest do, o els aguts inclús per sota, en aquella època no es cantaven com ara, com hem sentit ara. Mm-hmm. Es cantaven en una espècie de tècnica que era mig falset, una veu mixta, la veu de cap, en la que era una veu més aviat tirant a falset, no? Que era molt més fàcil d'emetre.
Tiraven a vigis.
Exacte, com els vigis, exacte. I què passa? Que va haver-hi un senyor que es deia Gilbert Dupré, que precisament amb una òpera de Rossini, que és l'última que va fer, el Guillem Tell, que té molts dos, doncs va decidir que ell podia fer aquestes notes, però amb l'amplitud i la força de la resta de la veu, com les hem sentit ara, no? I això, clar, era molt més potent i molt més espectacular. Aleshores li van dir que era do de pit, perquè la veu era... no tant de cap, vull dir, això ja entra en tècnica vocal. Quan fas un agut de falset, realment la ressonància, la notes més en els ressonadors aquí del cap. En aquest do de pit, que es diu de pit, es diu malament perquè en realitat també hi ha molta ressonància de cap, però és per diferenciar-lo del falset. I aleshores què passa? Que a Rossini no li va agradar gens. Deien que semblava que estiguessin torturant un gat. No va entendre això, però al públic es veu que li va encantar. I ara tothom espera que el tenor, doncs, se la jugui i faci això amb la veu plena. cosa que és tota una com dir-ho,
un esforç, virtuosisme, no?
Sí, has d'estar molt fi, és com fer un triple tirabuixó i caure en un espagat, que no trenquis res.
Però, i encara es continuen fent els falsetes?
El falset és un recurs tècnic i que es pot, o expressiu, que es pot fer encara, però no, si ara algun tenor actual volgués fer-ho com a l'època de Rossini, primer no sabíem exactament com sonava perquè no tenim gravacions, no existien.
Clar, no sabem, clar.
La qual ens estaríem inventant una mica el que ens imaginem, però no seria acceptable, perquè seria com fer trampa.
Al final jo crec que aquestes... això que ens estàs explicant té molt a veure amb la història de com es cantava, de les modes, no? De com es cantava, sí, en el moment. I ara la moda del moment, o com es canten els últims anys, segles?
Clar, és moda i és l'evolució tècnica d'una veu, que és la del tenor, que és una veu que conec perquè és la meva, que té una evolució ben curiosa perquè és una veu que no, que és totalment fabricada. Vull dir, que aquestes notes agudes, no parlem aquí dalt. Mm-hmm. Els barítons i els tenors tenim una... parlant, estem molt a prop. Però nosaltres afegim unes notes que no existeixen a la veu parlada i aleshores això també produeix que quan hi ha un problema, una falla en un agut, es produeix el temut gai, no? Que el gai és la cosa més divertida de sentir, és un efecte molt còmic, no? I tan terrible a la vegada. O sigui, estem molt exposats, realment és fotut.
Això és un tema molt, sí, molt interessant, aquest, l'evolució que has dit, l'evolució tècnica, mm-hmm, dels tenors. Imagino que les sopranos també han tingut la seva evolució tècnica fins,
correcte,
ara. O sigui, un dia...
Un ja dia en parlarem, si m'ho has demanat, dia, i ho farem. La propera temporada.
La propera temporada...
del cantant d'òpera...
Haig de saber reconèixer una soprano, una mezzo, un tenor, un baríton, però així, només en uns segons.
Això ho farem.
Vale, perfecte. Continuem.
Continuem. A veure, com dèiem, el protagonista aquí és la mezzo-soprano, mm-hmm, que és la veu intermitja de les veus femenines. Ja que m'ho preguntaves, la soprano és la més aguda, mezzo és una veu intermitja, la contralto és la greu. Doncs bé, la mezzo, el que vol dir aquí, és la protagonista, la ventafocs, Angelina, i té una escena final, el rondó final, que és de gran lluïment. Ara tornem a tenir... va sentir un exemple d'autoplagi perquè Rossini escrivia molt ràpid, però també perquè s'autocopiava molta música.
Sí, l'altre dia
m'ho vam comentar, oi, el Barbieri? Sí. Doncs bé, en aquest cas reprofita la mateixa melodia de l'àrea final del tenor del Barbieri di Siviglia. O sigui que si sentim això, direm què passa? Que en aquesta àrea del tenor, que es diu Cessa di più resistere, el Barber de Sevilla, al final de tota l'òpera, moltes vegades es tallava. Perquè una, perquè aturava l'acció, és molt difícil, estava al final de tota l'òpera i molts tenors que hi ha prou ja. Vull dir, deixeu-me viure. I aleshores va reaprofitar aquesta melodia i la va posar en veu de mezzo-soprano amb un altre text, i és el rondó que se'n diu Nacqui all'affanno, non più mestra canto al fuoco, que ara sentirem per la mezzo Carol García amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigits per Daniel Gil de Tejada. Hem sentit fins ara aquest tempo pausat, mm-hmm, de gran lluïment també, de gran musicalitat, però atenció perquè ara ve el rock and roll. Mireu que la música de l'orquestra serà imparable. Com t'acaba? Això és rock and roll. Això era l'escenari que cridaven, perquè hi havia merder. Això, és que això era a l'assaig general, no hi havia públic. No, i per això ara, vull dir, jo crec que calia aplaudir-la, perquè ha estat espectacular. Carol García, bravo per aquesta metralladora de notes que
sí.
acaba de demostrar.
No, i amb l'orquestra, no? Anava com molt a conjunt, no? Tots.
Exacte, el que comentàvem. És com la maquinària d'un rellotge, així.
No hem fet un programa de televisió, sinó que estem fent un programa de ràdio. No heu vist el Marc aquí, dándolo todo, amb passos de rock, ballant de veritat.
A veure, és que Rossini et convida al mor humor a ballar, mor el cos, vull dir, sense això i tac-tac-tac-tac-tac. Vull dir, no pots evitar-ho. Jo crec que haurien de fer ja coreografies a TikTok amb música de Rossini. No sé què esperen.
Escolta, tu pots fer-lo?
Pues fet,
perfectament.
S'ha de fer. Rossini Challenge.
Rossini? És Rossini el... Rossini, o més compositors?
Hi haurà més, però és que Rossini, quan toca això, vull dir, jo ho sento, però
si
m'aixecaria de la...
Si el cos es mou.
Jo, a mi sí. Jo ho recomano, crec que és terapèutic.
Molt bé, sí, nosaltres aquí ens hem deixat anar 3 minutets d'energia pura.
És que això és el final de l'òpera, això és magnífic.
Ens has d'explicar alguna cosa més o ja donem per finalitzat el programa?
No, res, explicant, perquè per finalitzar, ara així acabem, però proposo que escoltem un duet còmic per a veu de baríton, que serà Carles Pachón, que és i el baix bufo, el Fernando Álvarez. Són el baríton Carles Pachón fent de Dandini, el cambrer, el servent, i el baix bufo Fernando Álvarez, que és un tipus de duet que havíem comentat a l'episodi d'on Pasquale, això del duet còmic entre un baríton i un baix,
sí.
Com hem sentit a don Pasquale, amb l'ús del sil·labato, que és allò com un embarbussament de paraules, a veure qui la diu més ràpida.
Sí, que era dificilíssim.
Sí, aquí què passa? Que Dandini, que és el cambrer que s'ha fet fet passar pel príncep, ja aquí ha acabat la seva feina, però encara va vestit de príncep. I tota l'òpera, el magnífico, el padrastre, ha estat doncs, fent-li la pilota, i aleshores diu, bueno, amb quina de les dues filles et vols casar? I aleshores l'altre li diu, oi, jo encantat de casar-me amb elles, però a veure, quines, què hauria de fer, no? Què esperes que com les he de tractar? I l'altre diu, bueno, una llista de coses superflues, no? D'això, de no sé quants cavalls, no sé quants servents, doncs mira, doncs malament, perquè jo no li puc oferir res de tot això. I doncs, i aquí li diu, és que jo sóc Dandini el cambrer. El cameriere, i l'altre, anda ja. No, que sí, que jo sóc que no sóc el príncep.
Que t'hem enganyat.
I l'altre com et quedes? I diu, no, jo el que faig és fer els llits, afaitar les barbes i pentinar. I l'altre diu, no pot ser, es desespera, i sentim aquest duet que diu, doncs jo d'aquí no me'n vaig, doncs sí que aniràs o et fotré una bastonada. I l'acaba fent fora del palau.
Doncs si us ha agradat i voleu escoltar més de Cenerentola,
molt bé,
aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Sí, i també ens trobareu al Facebook, Twitter, com @propera, Instagram, @properainsta, nostre web, com propera.cat, o el nostre canal de YouTube. Així que, seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera!
Bona òpera!
Mireu el crescendo orquestral, que és típic també de Rossini, com va creixent.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Per tu, el vostre espai d'actualitat a Ràdio Sant Cugat, preparat pels usuaris del taller Jeroni de Moragues. Avui venim carregats de temes que no us deixaran indiferents. Començarem viatjant a l'est d'Europa per posar-nos al dia amb les últimes novetats sobre la guerra d'Ucrània. Què està passant? Cap on van les coses? Després farem una parada al Vaticà, on hi ha fum blanc. Tenim nou papa. Parlarem de l'elecció de Lleó XIV i què podem esperar del seu pontificat. També tindrem un moment per mirar enrere i recordar. Es commemora el 80è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, un camp de concentració nazi on també hi van patir molts republicans catalans i espanyols. I com no podia faltar, l'esport. Celebrarem la victòria del Barça masculí contra el Madrid i, sobretot, el gran triomf del Barça femení, que torna a proclamar-se campió de Lliga. Brutal! Tot i això i més, aquí, a Per tu, el programa que t'acosta al món amb mirada santcugatenca. Comencem, doncs, amb el Xavi i les últimes novetats que em porta de la guerra d'Ucrània.
L'abril de 2025, la guerra d'Ucrània continua activa després de més de 3 anys de conflicte amb un gran cost humà i una situació militar pràcticament destacada, segons les Nacions Unides. Ja hi ha més de 200.000 civils morts, incloents centenars de menors i prop de 30.000 ferits. L'ús intensiu de drons i bombardejos ha causat estralls, especialment en regions com Kherson. Malgrat aquest panorama, hi ha senyals d'un possible diplomàtic. El president d'Ucrània, Volodymyr Zelensky, acceptar reunir-se amb Vladimir Putin el pròxim dijous a Turquia amb la condició donant foc al complet que hauria d'estar en vigor dilluns aquest trobat de suport. Turquia i la Unió Europea i Estats Units podria suposar el primer pas cap a unes negociacions de pau formals. Zelensky insisteix que qualsevol d'acord haurà d'incloure garanties de seguretat per la Ucrània i el reconeixement de la seva integritat territorial, amb considerar el canvi d'adhesió del país a la Unió Europea. I aquesta posició ha estat recolzada per diversos líders europeus com Pedro Sánchez. Tot i les dificultats, la comunitat internacional veu en aquest alto el foc una oportunitat valuosa per posar fi a un conflicte desbordador que ha definit l'equilibri geològic global.
Moltes gràcies, Xavi. Ara l'Emili ens parlarà de la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen. Emilio, adelante.
Los 80 años de la liberación de Mauthausen. Hoy hablaremos del juramento de Mauthausen, un legado vivo. La ceremonia recuerda aquel histórico 16 de mayo de 1945, cuando los prisioneros soviéticos liberados abandonaron el campo de formación ordenada hacia sus hogares. En ese momento se proclamó el juramento de Mauthausen, 16 idiomas diferentes, un compromiso solemne, nacido de las terribles experiencias vividas en los campos de concentración, que llamaba la solidaridad y unión por un mundo mejor. Este juramento, 80 años después, sigue siendo la columna vertebral ideológica de estas conmemoraciones, recordándonos la responsabilidad colectiva de evitar que tales atrocidades vuelvan a repetirse. La primera celebración oficial en Mauthausen tuvo lugar en 1946, apenas un año después de la liberación, con una concentración de más de 10.000 personas al pie de la Todestiege, la escalera de la muerte, en la cantera del campo. En aquella ocasión, los delegados nacionales firmaron un documento oficial estableciendo que esta conmemoración se celebraría anualmente.
Muchas gracias, Emilio. Realment, és important que no oblidem els errors comesos al passat per a poder evitar que es puguin repetir. Ara passem a un tema una mica més amable, l'elecció del nou papa, Lleó XIV. Endavant, Roger, tot teu.
Després de la mort del papa Francesc, el 21 d'abril de 2025, el món catòlic ha viscut en un moment històric, amb l'elecció del nou sant pare. El 8 de maig, el conclave va escollir Robert Francesc Prevost o com a 267 papa de l'Església Catòlica, qui ha pres el nom de Lleó XIV, nascut el 14 de setembre de 1955 a Chicago. Prevost és el primer papa nord-americà i el primer nascut als Estats Units. Va ingressar a l'Orde de Sant Agustí i va exercir una tasca de missionera a Perú, on va ser visible de Chilayo entre 2015 i el 2023. Posteriorment va ser nomenat perfecte discasteri pels bisbes i president de la Comissió Pontifícia per a Amèrica Llatina. El seu perfil conciliador i la seva proximitat amb les comunitats més desafavorides han estat destacats com a elements clau en la seva elecció en el seu primer discurs públic. Vaig passar a la seva voluntat de continuar l'obra de reforma indiciada del papa Francesc, posant l'enfansi en la justícia social, la transparència i el diàleg interreligiós. Aquest nou pontifex hereta una institució que ha avançat en temes com la lluita contra els abusos, la cura del medi ambient i el diàleg interreligiós, però que encara enfronta grans reptes amb el món observa amb atenció. El món observa ara amb atenció quines seran les primeres paraules i accions del nou papa i quin rumb volia imprimir l'Església Catòlica en un temps marcat per grans canvis socials, culturals i espirituals.
Moltes gràcies, Roser. Ara en Joan ens parlarà de l'incident amb el núvol tòxic que es va produir a Vilanova i la Geltrú.
El dissabte 10 de maig de 2025, un incendi en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú va generar un núvol tòxic que va obligar a confinar uns 150.000 veïns de 5 municipis del Garraf i el Baix Penedès. L'incident va tenir lloc a les 2:20 de la matinada a les instal·lacions Clean Water Pool, una empresa que emmagatzemava unes 70 tones de clor per la desinfecció de piscines. El foc va provocar una reacció química a l'aigua emprada pels bombers, originant una nuvolada d'àcid clorhídric, un gas altament tòxic i irritant. Les autoritats van activar el pla d'emergència PlaCECAT i van recomanar a la població confinar-se a casa per evitar inhalar els gasos. Tot i la magnitud del sinistre, no es va registrar víctimes físiques, tot i que es van atendre 4 persones per dificultats respiratòries lleus. Els bombers van treballar durant més de 6 hores per controlar el foc, que va estabilitzar al voltant de les 9 hores del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar la ràpida resposta i coordinada dels serveis d'emergència i va agrair la responsabilitat de la ciutadania. Aquest incident ha posat de manifest els riscos associats a l'emmagatzematge i manipulació de productes químics i perillosos en zones industrials properes a nuclis urbans. Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes del foc i per avaluar possibles responsabilitats.
Moltes gràcies, Joan. Ara passem a la secció d'esports, on parlarem dels últims resultats aconseguits pel Barça, tant masculí com femení. Endavant, Xavi, amb el Barça femení.
El passat diumenge 11 de maig, el Barça femení va guanyar el títol de Lliga després de guanyar per 0-9 al Betis. Amb aquest títol, les jugadores blaugrana sumen la desena lliga guanyada pel Barça i la sisena consecutiva. Ara resten a l'espera de la final de la Champions per veure si aconsegueixen tancar una temporada aconseguit el triplet.
Gràcies, Xavi. Lalo, ¿qué nos explicas del primer equipo masculino del Barça?
El domingo 11 de mayo se celebró un trepidante partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Fue un partido en el cual hubo mucha polémica arbitral. El resultado fue muy ajustado y el partido lo terminó ganando por la mínima el Barça después de una gran remontada. Solo a empezar el partido hubo un claro penalti del portero del Barça a Mbappé, quien se encargó de chutar y marcar el primer gol de la tarde. A los pocos minutos Mbappé volvió a marcar para poner el 0-2 en el marcador. Al cabo de poco tiempo, en un córner favorable al Barça, Dani Olmo peinó en el primer palo para que Eric García marcara el primer gol del Barça, que recortaba las distancias en el marcador. No tardó mucho tiempo en aparecer Lamine Yamal para marcar un auténtico golazo que ponía el empate en el luminoso. Poco tiempo después, tras una pérdida de balón de Real Madrid, Ferran robó en el centro del campo y dio una magnífica asistencia a Rafinha para que marcara el 3-2. Justo antes de finalizar la primera parte, Rafinha puso el 4-2 en el marcador. A mediados de la segunda parte, Mbappé volvió a marcar consiguiendo su tercer gol en el partido, que a la postre no sirvió de nada, pues el Madrid volvió a perder en el Clásico contra el Barça, sumando esta temporada un total de 4 derrotas en los enfrentamientos con el equipo azulgrana. Después de este partido se podría decir que el Barça es el virtual campeón de Liga, pues le lleva 7 puntos de ventaja a falta de 9 puntos en disputa.
I fins aquí el programa d'avui a per tu. Gràcies per acompanyar-nos un cop més a Ràdio Sant Cugat. Ens retrobem ben aviat amb més actualitat, reflexió i una mica d'humor. Que tingueu molt bon dia. Un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill. Ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Sabies que...
A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament 500.000 d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
¿Sabías que...?
La danza de los viejitos a Mèxic és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Sabies que...
Sabies que el cor d'una balena blava és tan gran que un humà podria nedar dins de les seves artèries? Aquest mamífer és el més gran del planeta. Pot arribar a mesurar fins a 30 metres i a pesar més de 200 tones. El seu cor, que pot pesar 600 kg, batega només entre 4 i 8 vegades per minut quan està en repòs, una xifra impressionantment baixa comparada amb els 60 o 100 batecs als que pot arribar el cor humà. Aquest ritme lent ajuda a conservar l'energia durant les llargues immersions, que poden durar fins a 20 minuts. Una altra cosa fascinant és que les balenes blaves emeten sons que poden viatjar centenars de quilòmetres sota l'aigua. Aquests cants, utilitzats per comunicar-se o per treure parelles, són dels sons més potents produïts per un animal, arribant a 188 decibels. Tot i la seva grandària, són éssers pacífics que s'alimenten principalment de krill, consumint fins a 4 tones diàries. Malauradament, la caça intensiva al segle XX va reduir dràsticament la seva població, però gràcies als esforços de conservació, algunes poblacions comencen a recuperar-se lentament.
La ràdio amb samarreta.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El sistema solar va néixer amb el Big Bang? Totes les proves que tenim indiquen que l'univers va néixer en una gran explosió. No en coneixem els detalls, però l'univers era molt petit i molt calent i en un moment determinat es va començar a expandir i a refredar fins avui en dia. Més que una explosió, ho hem d'entendre com una gran expansió. Aquest moment inicial es coneix popularment amb el nom de Big Bang. Però el Sol i el Sistema Solar van néixer en el Big Bang? No, el Big Bang va passar fa uns 13.800 milions d'anys i el Sistema Solar es va formar molt després, fa només uns 5.000 milions d'anys. Des de l'origen de l'univers fins a la formació del Sistema Solar van passar moltes coses. En el moment inicial, no hi havia ni estrelles, ni planetes, ni satèl·lits. Només hi havia partícules elementals, les partícules més petites i bàsiques que conformen l'univers. A més, estaven tan calentes que no podien unir-se entre elles per a formar estructures més grans. Però en expandir-se l'univers, tot es va anar refredant i les partícules es van poder unir, van formar àtoms, al principi de dos tipus només, hidrogen i heli. I així doncs, poc després del seu naixement, l'univers estava format per grans núvols de gas d'aquests dos elements. En seguir-se refredant, aquest gas es va anar concentrant i va anar formant estrelles, les primeres estrelles de l'univers. L'univers va començar a brillar perquè les estrelles són com les bombetes universals, oi? Les estrelles es van agrupar i van formar les primeres galàxies de l'univers. Aquestes eren petites comparades amb les grans galàxies d'avui en dia. Les galàxies van anar creixent a mesura que s'anaven fusionant entre elles durant milions d'anys. Una d'aquestes galàxies era la nostra, la Via Làctia. A l'interior de la Via Làctia van seguir naixent estrelles a partir del gas que hi havia i encara en neixen avui en dia. Doncs fa uns 5.000 milions d'anys, en una nebulosa, un gran núvol de gas i de pols, van néixer un centenar d'estrelles. Amb els seus sistemes planetaris corresponents, al voltant de l'estrella sempre neixen planetes. I una d'aquestes estrelles va ser el Sol. Per tant, el Sol i tot el sistema solar van néixer molt després del Big Bang.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Querido hijo que aún no tengo, si estás leyendo esto, es que al final vencí a mis miedos y por eso te prometo que me ganaré la tierra antes de ganarme el cielo y que vivir valga la pena. Querida hija que aún no tengo, ama libre a quien tú quieras, no todo es blanco y negro, ni hay que elegir acera. Prometo hacer lo que pueda, dejar una buena herencia y que vivir valga la pena. Ya verás, es difícil ser humano, ya verás, el listón está muy bajo y serás lo bueno entre tanto malo. Te prometo, te prometo, que me ganaré la tierra antes que el cielo. ¿Cuál es la enfermedad? Pero somos el remedio. Te prometo no dejarlo para luego. Querido hijo que aún no tengo, disfruta el camino, nadie lo hará por ti. Te enseñarán a buscar éxito, intentar enseñarte a ser feliz. Lucha sin buscar pelea, la suerte parece ajena y que vivir valga la pena. Ya verás, es difícil ser humano, ya verás, el listón está muy bajo y serás